Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora, sis... No, ja vora set, això és que és mig quart d'una ja, eh? I nosaltres aquí badant. Bon dia a tothom, bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela, sí, sí, està una mica la cosa retocada.
No encara, espera.
No encara, quan es considera que està la cosa retocada?
Pregunta-li al Basté.
Que li pregunti al Basté, per què?
Perquè sempre ho diu ell, això, retocadíssim.
Sí, retocadíssim. Bueno, doncs ja li preguntaré si tinc l'oportunitat de fer-ho. Bé, senyores i senyors, benvinguts, com sempre, al Passeu sense trucar. Avui dimarts, dia 6 de maig de 2025, ens queden 239 dies per acabar l'any i aquí fem en directe el programa ja 2756, no. Que Déu-n'hi-do.
Que Déu-n'hi-do.
Que Déu-n'hi-do.
Bé, tant, i tant.
Diversos temes. Primer, felicitar el Girona que va guanyar.
Home, sí.
Gràcies a Estuani, com no, Sant Estuani, aquest home es mereix de veritat que un monument allà a Montilivi, perquè realment ahir està. 1-0, però qui va fer el gol? Estuani.
Clar.
Bueno, això vol dir, doncs, que... Mira, el Girona té 38 puntets, com el Sevilla, que en té 38, l'Espanyol, que en té 39, i avall està l'Alavés per sota, amb 35, les Palmes amb 32, que seria l'equip que marca el descens, el Leganés amb 31 i el Valladolid, que ja és equip de segona divisió, amb 16, que aquests del Valladolid...
I el que els hi queda podrien reposar i donar-los vacances, no?
Pues sí.
No, que s'ha de jugar fins l'últim dia.
Sí, s'ha de jugar, s'ha de jugar. Però, bueno, com a mínim una mica també, doncs, s'allunya del descens, no?, el Girona, i a més és que feia la tira que no guanyava un partit. L'Osasuna tampoc li va posar fàcil, però vaja, feia la tira que no guanyava no sé quants partits o quantes setmanes portava sense guanyar. Bueno, doncs res, felicitats.
L'Osasuna?
No, el Girona. Feia
has dit Osasuna,
no.
Va jugar amb el Mallorca, no?
Ah, he dit l'Osasuna,
sí,
no, el Mallorca,
clar.
Sí. Bueno, doncs res, felicitats al Girona i, evidentment, felicitats a l'Estuani, no? Per altra banda, avui, ja sabeu, a partir de les 9 del vespre, el partit de tornada entre el Inter i el Barça. Ja sabeu que allà, o millor dit, sí, bueno, dic bé, allà, Barcelona 3-3 en el partit d'anada i a veure què passa en el partit de tornada. I després també tenim el bàsquet.
Oh, sí. A les 7, no? Em sembla?
Oh, sí.
Que juga...
Oh, sí.
El Barça de bàsquet.
Allà a Mònaco.
Sí.
Allà a Mònaco.
Sí, sí.
Allà a Mònaco. Sí, sí. Concretament a les 7 de la tarda que juga Mònaco-Barça, és el partit definitiu perquè si es vol anar a la Final Four, doncs aleshores el Barça ha de guanyar. Mm. Aviam, més coses. També, això que ho estava llegint aquí a La Vanguardia i m'he quedat de pasta de moniato. El Donald Trump, que sempre n'ha de fer i dir-ne la seva i dir-ne alguna, dia a dia, perquè les notícies de Trump és de veritat, és una cosa que no para, és un no parar, que aquest home no deu dormir pensant a veure quin em puc fer dia a dia, no? Bueno, ara resulta que la indústria americana veu absurds els arancels de Trump que vol fotre, que serien del 100% a les pel·lícules de fora. Ja m'explicaràs.
De vegades llavors es contradiu, diu que no ho ha dit. I...
Bueno, no ho sé, en aquest cas...
No, no, això sí que
ho... Això ho ha dit, vaja. El president argumenta, per arribar a aquesta conclusió de fotre el 100% els arancels de les pel·lícules de fora, argumenta que aquestes pel·lícules són una amenaça a la seguretat nacional. Vale. Clar, també s'hauria de veure quines pel·lícules, no? Perquè no crec que sigui cap amenaça, doncs, que una pel·lícula que et diré jo, com... el Carràs sigui una amenaça per a la seguretat nacional americana. Oh,
és que ho fica tot al mateix sac,
bueno,
eh? Aquest
tot...
és el problema.
Sí, 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 sí. La veritat és que, com diu aquí, la idea de Trump desconcerta perquè no se sap com, quan i a qui s'aplicaran aquests arancels, aquests gravàmens del 100%. I el que ja m'ha acabat de dir, ostres, tu, resulta que Mel Gibson, sí, hi haurà aquí una fotografia d'aquella pel·lícula que va fer el 2004, que era La Passió de Cristo. Vale. Doncs ara, l'actor, també director, i a més, ambaixador de Trump, ja està planificant, i això em fa molta por, rodar una seqüela de La Passió de Cristo.
Què més pots explicar, no?
No m'hi veuran. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, què més? No sé si vols dir alguna cosa.
No, 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 perquè ja veig molta... Clar, ara una de les informacions que centra tot plegat és l'inici del conclave demà,
no? Ah, sí, demà, sí, sí.
Escolta, no parlem res més que d'això, només sentim aquestes notícies.
Sí, sí.
Quins seran els probables, qui són els probables, això ja ho sabem, qui són els que estan més a prop, eh? De ser el Sant Pare. No sé.
Bueno, a veure,
demà quan... tancats i barrats, demà ja, tancat... sense mòbil, sense res.
Res, una cosa... Que... Allò és com un gran hermano, eh?
Allò, sí.
Una pena que no es pugui...
No, perquè no hi ha càmeres.
Clar, és una pena. Oh, seria boníssim.
Seria boníssim, eh?
Sí, sí, gran hermano.
Seria boníssim, la veritat és
però,
que sí.
Però, dos punts. El conclau. Seria boníssim.
Estaria bestial, molt bé.
Estaria molt bé, estaria... Bueno, hi hauria gran audiència, eh?
A veure, jo crec que sí.
Hombre, jo
crec que sí.
Jo també. Bé, també tenim que... Teresa Urquijo. La dona de l'alcalde de Madrid.
Ah, ja ha tingut la criatura.
No encara. Teresa Urquijo, que és la dona, com deia, de José Luis Martínez Almeida...
Uh-huh.
Doncs, bueno, amb unes fotografies que van recollir aquest torneig de tennis que es fa, o que ja s'ha acabat a Madrid, Mútua Madrid Open, doncs, bueno, pues, hi ha unes fotografies on ja se la veu amb, bueno, pues, amb una penxolina bastant guai, no? Bastant considerable. Bueno, serà el primer fill que, com diu aquí l'alcalde, en principi està previst que vingui al món a primers d'estiu.
Molt bé, doncs, au.
Felicitats, i que vagi bé, a veure com li posa. A veure com li posen, quin nom li posen, o nen o nena, no? No ho sé, no ho sé.
No, tampoc no és que...
No ho sé, Candela.
Que no m'interessa, vull dir.
Ah, no t'interessa?
Ah, no.
O conyo, pues, digue'm ull, aleshores ja no dic res.
No, perquè potser hi ha gent que t'escolta, sí.
Igual, sí, igual, algú li pot fer gràcia. Bé, també tenim a Nacho Aragón i Bea Jimeno, que seran pares, 8 meses després de su boda. Nacho Aragón i Bea Jiménez han anunciado que esperen su primer hijo para el próximo mes de noviembre.
Deu ser un fill del Miliki, no? Miliquito, vaja.
Sí.
L'Emilio Aragón, no?
Segurament. Diu en una recient entrevista... Ella és influencer.
Ah, molt bé.
Bé. Doncs va comentar que tenia moltes ganes d'augmentar la família, eh? I així serà. I després també tenim que els prínceps Guillem i Catalina, Guillermo i Meghan... com es diu?
Guillermo i Meghan.
No, Guillermo i Catalina. Com es diu la Catalina?
La Middleton.
La Middleton, això. La
Kate.
Doncs sí, els seus tres fills, acompanyats ahir dels reis d'allà d'Anglaterra, Carles i Camila, i d'altres membres de la família real britànica, que per cert el germà està a Catrina, perquè no li volen posar...
I la gent d'allà es veu que no estan farts. Al Regne Unit diuen que ja els hi haurien de treure tots els títols i que s'acabi la comèdia d'una vegada.
Ahir estava seguint un d'aquests programes de tarda on hi ha doncs, aquesta gent que va a les tertúlies...
Ho sap tot.
Que sap absolutament de tot, és impressionant. Una capacitat...
Gent en càtedra,
Brutal, sí, brutal. Sí, jo, sí, de veritat, no sabria pas ser tertulià. Bé, deia una de les tertulianes que cada vegada que el príncep Guillem fa qualsevol desplaçament d'aquí i allà, que se li ha de posar doncs, tota la comitiva de seguretat i tal, saps quant costa?
Disbarat.
2 milions de lliures. Mm. O sigui, és una autèntica bestiesa. Carai, com pot ser? Doncs sí, entre cotxes, gent, seguretat...
Clar,
impressionant.
Clar. Sí.
Bueno, doncs res, aquesta gent estaven ahir, doncs, d'alguna manera van assistir a una desfilada militar que va inaugurar, perquè és... ara es compleixen doncs, anys des de que es va acabar la Segona Guerra Mundial.
Sí.
Una desfilada que inauguren els actes de commemoració doncs, de tot el que doncs, va passar a la Segona Guerra Mundial. Bé, més coses. Tenim un dia fresquet. Sí, fa fresqueta, a vegades surt el sol, bueno, escalfa una miqueta l'ambient, però quan marxa, cony, fa fred. Avui el sol ha sortit a les 6:43, se n'anirà a les 9 del vespre, clavat, 9 del vespre. Tenim 14:16 de llum i el punt més alt el tenim ara a la 1:51, no? La temperatura, com deia, fresqueta, a primera hora, mínima de 4 graus, i la màxima tampoc s'enfila gaire, uns 10 graus. Fins i tot a la tarda podria ploure una miqueta, no? La lluna creixent, 64% de visibilitat il·luminada, digueu-li com vulgueu, i aquesta és la dita d'avui.
Sí, una dita anònima, però això sí, divertida. Podríem dir que és una frase divertida.
Sí, hem volgut buscar frases divertides per animar una mica el cotarro.
Ah, això mateix, sigues feliç avui, encara que únicament sigui per fotre els envejosos.
Això mateix, que n'hi ha molts. Avui és Santo Domingo Sabio. Val? També és Santa Prudència.
Santa Prudència, i tant, Santa Prudència.
Prudència que sempre s'ha de tenir, sigui santa o no santa. També és Sant Petronaco, que no tinc el gust, vaja, no el coneixia, aquest sant. I aquest tampoc, Sant Protògenes. Aquest era bisbe, Sant Protògenes. També és Santa Benita,
però, Santa Beneta, sí.
Sí, Santa Beneta, de Roma, i també és Sant Venerio de Milán, que avui... deuen, potser els de l'Inter...
Són... Això mateix, es deuen...
Tinc jo, no?
Sí, resar per ell.
No ho sé.
Diu que avui també és la tradició del martiri antepòrtam latinam de Sant Joan Evangelista, patró de les arts gràfiques.
Ah, caram, molt bé. Molt bé, doncs com sempre diem, felicitats a tots, a totes, i que passeu un feliç dia. Avui celebrem també que és el Dia Internacional Sense Dietes.
Avui ens ho saltem tot a l'atorera.
Això mateix.
Per això m'he menjat avui un croissant amb Nutella.
Ah, ben fet, escolta.
Vinga, va,
Ale, som-hi, tot, vinga, va. Va. Bé, també és el Dia Mundial de la Filatèlia. Tots aquells que us agrada el tema dels segells. Avui també és el Dia Mundial del Asma.
De l'asma.
Que és una malaltia fotuda, per tota la gent que ho pateix. També avui és el Dia Internacional de la Osteogènesis Imperfecta. També és el Dia Mundial... Això mateix.
Avui és festa.
Arsègol.
Exacte.
Trobada d'acordionistes, Doncs avui és el Dia Mundial de l'acordió. Pensava que em posaries els pajaritos, home, de la Maria Cristina.
Home, fem una miqueta més...
No, sí, no, per canviar una mica, sí. Doncs res, l'acordió, Dia Mundial de l'acordió. Ai.
Pajaritos a bailar, ai. Cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita es remover.
Sembla una cançó infantil, no?
Sí. Quin èxit amb el seu moment.
Tu.
Mare de Déu.
I quan
ballàveu. I encara, de tant en tant, a les festes majors i tal, alguna conya dels pajaritos, Maria Jesús i su acordeón, sí. Bueno, i també direm que avui, això és única i exclusivament pels Estats Units, però avui allà és el dia del mestre, el dia del maestro, allà als Estats Units. Bueno.
Anem al 6 de maig del 1937, que va tenir lloc un accident, l'accident del Hindenburg.
Sí, noia.
Era un dirigible alemany, el que fins aleshores es havia construït de més dimensions.
Més gran, sí, enorme.
Va esclatar en flames i va caure mentre intentava atracar el Lake Hurst. Això passava a Nova Jersey.
Sí, senyora, hi ha una pel·lícula, a més,
home, clar.
Sobre aquest fet. A més, amb imatges reals.
Doncs amb imatges del 37.
Sí, amb imatges reals, i tant. Bueno, també el 2023 ens n'anem cap a Londres perquè es celebrava la coronació de Carles III d'Anglaterra i, atenció, 70 anys després de que la seva mare Isabel II estigués al cap
del tron, sí.
El tron. Aquell home pensava mai a la vida...
Mai va aconseguir-ho.
Ho va aconseguir.
I llavors es va posar malalt.
I també té nassos. Ja sabeu que allò va passar a l'abadia de Westminster. I doncs tots els carrers propers i tal...
Una despesa brutal,
amb tota la pompa britànica, i tot el xou...
I tots els convidats. Els reis, les reines, tota aquesta gent.
Espectacular.
Ai, Déu meu.
Doncs això passava un 6 de maig del 2023, és a dir, fa 2 anys. Bueno.
I el 1845 naixia un poeta i dramaturg català ben conegut,
gran,
Àngel Guimerà.
Gran poeta.
El 1856, Sigmund Freud, aquest metge austríac.
Exacte.
El pare de la psicoanàlisi.
Exacte. Austríac, no argentí, que mira que n'hi ha també d'argentins, que es dediquen a això, Doncs bé, també...
Això ha passat a la història.
No, encara no. Mira, jo conec amb un, i no diré el nom, evidentment, però va deixar el periodisme per dedicar-se al psicoanàlisi.
I li ha anat bé?
Pues es veu que sí.
Doncs vinga.
Es veu que sí. Val, el 1895 va néixer, és mort, evidentment, el gran Rodolfo Valentino. No sí, Langostino,
No, Rodolfo Valentino, que era italià,
però
se'n va anar cap a les Amèriques, Era un sex symbol.
Era un sex symbol. Un maco de l'època i tal, sí. Bé, també recordarem que...
Aquest senyor.
This world was being watched closely
by intelligences... Orson Welles.
El gran Orson Welles. 80 anys. No, perdó, 80 anys. No, 80 anys fa el que ve ara. No, no, ell és mort, l'Orson Welles. No. Va néixer el 1915. I ara sí, això que deia, 80 anys, avui ens fa aquest home, un cantant americà sensacional, Bob Seger. Molt bo.
I avui en fa 70 aquest senyor.
Bueno, ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no voy a decirles hasta mañana. Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional y 34 de esos años en televisión.
De unido.
Aparecí por primera vez con Pilar Miró en Televisión Española, era el año 1988 y me quedé incrustado en la pantalla.
Pedro Piqueras.
51 años,
Pedro Piqueras.
51 años de profesión, Hostia, sí. Guanya per un, Jo l'any que ve 50, Candela.
Mira, ho celebrarem.
Va, ja m'agradaria. Sí.
Home, per què no?
Doncs moltes felicitats a Pedro Piqueras, un dels grans de la televisió i de la comunicació en general. I avui també ens fa anys, 67, la Lolita.
Que més que cantar, ara interpreta.
Bona.
I ho fa molt bé,
I ho fa molt bé, sí senyora. I ho
avui
fa, molt
fa
bé.
67 anys la Lolita Flores. I em fa... Ui... Quants en fa?
66.
Aquesta.
Sí.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este concurso, el 3x4, en el que usted puede conseguir el regalo que desee, o sea, el que usted mismo escoge, y además un coche.
Ben joveneta,
Home.
Ben joveneta.
Ja la veia amb aquell pentinat que portava...
De lo pincho.
Ah, això mateix.
La Julita...
Ho va posar de moda, aquell tall de cabell.
I tant, la Julia Otero. La Julia Otero, que avui ens fa 66 anys, moltes felicitats. I també avui, també fa anys, un bon periodista, però en aquest cas el membre d'un duet molt popular també al seu moment, que eren els Goma Espuma.
En Goma Espuma, realmente lo que hacía y lo que sigue haciendo, ahora cuando nos juntamos y hacemos cosas, es reflejar la calle, reflejar la vida. Y en la vida nosotros nunca hemos creído en la gente importante, sino en la gente que importa, que es un matiz.
un dels seus components, Juan Luis Cano.
Exacte, exacte. L'altre és Guillermo Fesser. També avui ens fa anys 64, ja es va fent grandet, però bueno, continua estant en forma, el George Clooney.
No podemos defender la libertad en el exterior olvidándonos de la nuestra. Buenas noches y buena suerte.
Bona pel·lícula. Buenas noches y buena suerte. Molt bona pel·lícula. També felicitem a Iván de la Peña, el pequeño Buda.
Aquest és futbolista.
Sí, lo pelat.
Lo pelat.
Lo pelat, com li va treure l'entrenador, em sembla que era del Lleida. Vigileu que allà, per lo pelat.
Lo pelat.
Iván de la Peña, que va néixer el 76, i deixen que afegeixi dos noms més, que fa anys una gran actriu, Clara Segura, que en fa 51, i després, home, la vicepresidenta del govern, també s'ha de dir, avui en fa 54, la Yolanda Díaz.
Doncs apa, felicitats.
A tots i a totes. I pel que fa al capítol de gent que ens deixava, hem destacat només dos noms, un home i una dona. No, dos dones, perdona.
No, anava a dir.
No, dos dones.
Doncs la primera d'elles, el 92.
Sí.
Marlene Dietrich.
Això.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor.
I l'altre,
sí,
més recent,
sí,
la seva mort,
sí,
molt gran.
Molt.
Perquè havia nascut el 1906. La Lillian Splunt, que va ser una ciutadana nord-americana, la darrera supervivent amb records de la tragèdia del Titanic. Tenia 5 anys.
Exacte.
Tenia 5 anys quan va passar això del Titanic. Això. I ella es va salvar.
Sí. N'hi havien dos més, també, que es van salvar. El que passa que eren molt petites, i no tenien records d'aquest fet. No? I l'única que quedava amb una certa memòria, la que es pot tenir als 5 anys, doncs era aquesta, la Lillian Splunt, que ens deixava el 2006, un dia com avui.
Anem amb el repàs a la premsa. Avui toca parlar amb el Joan Marc Miralles, eh?
Sí, sí.
Ho farem d'aquí un moment. Abans, però, Altaveu ens diu que hi ha un lleuger repunt de la natalitat el 2024, després de tocar fons el 23.
Mira.
L'any passat van néixer 501 nadons,
bueno,
per sobre dels 458 d'ara fa dos anys, quan es va registrar la xifra més baixa dels últims 40 anys. També és Sant Julià que despenja l'emblema del Centre Cultural, que marca l'inici de la darrera fase de la reforma.
Home,
eh?
Molt bé, ja.
Després que està empresonat l'acusat dels tocaments que van originar una batalla campal a l'exterior d'una discoteca d'Andorra la Vella. I atenció, perquè hi ha preocupació entre els botiguers de tabac per si es manté o creix més la davallada de vendes. Expliquen que el negoci ha caigut,
sí.
Que s'atribueix els controls al pas i que el fet que ja molts francesos doncs prefereixen anar a la Jonquera.
A la Jonquera.
En comptes de
no
hi ha tant
pas.
Control.
No hi ha tant control com hi ha aquí.
Exacte.
No? Ja. Bueno. Clar, és que els francesos, amb el preu que tenen el tabac, doncs, evidentment, es poden estalviar algun calaró. Bueno, pel que fa al diari d'Andorra, començarem dient que el conductor del xoc a la C-14, ingressat a l'hospital en estat lleu, això per una banda. Després també el diari d'Andorra ens parla del comú d'Escaldes, i en aquest cas el comú que vol aprofitar l'aigua termal per captar turisme, en aquest cas sanitari. I després...
Més val tard que mai.
Més val tard que mai, efectivament. Hi ha una entrevista a Trini Marín.
Ahir li van fer, sí.
Sí, a Diari Televisió.
Sí.
I, bueno, s'han extret diverses coses, com, per exemple, els sous públics s'apujaran el mateix a tots els serveis. Els sous públics, eh? No sé si els sous privats un dia s'apujaran una miqueta. Bueno, ja ho veurem. Bé, la proposta es manté en augments salarials entre l'1 i el 8%. Hi haurà noves trobades amb els sindicats, vull dir. La ministra s'obre increments de fins al 10%. I hi ha un altre tema també del qual va parlar, i és que 48 padrins i padrines, m'imagino, esperen plaça pública...
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. En una residència.
Sí, sí, sí.
Bueno. Després també...
Potser que m'hi apunti ja, no? Bueno, perquè d'aquí vagi...
O jo. No. Vés a saber, clar. A veure, no. Després també tenim una fotografia on es veu, doncs, com diu aquí, i realment en part... és un titular molt encertat, l'ànima dels jocs. Mm. I estem parlant d'aquestes prop de 400 persones voluntàries que van estar ahir al centre de congressos una mica per fer aquest acte. En preparació una mica pels jocs dels petits estats.
Mira, no? Nosaltres, els meus fills ja ho vam ser.
Veus? Bueno, i de fa anys d'això.
De fa anys, sí, esclar.
Sí, ja fa anys.
Ja fa anys.
Bueno, també tenim el tema aquest, bueno, està controlat, però és un succés que va passar, diu, controlat per masturbar-se un home que dorm al carrer d'Escaldes. Jo pensava que aquí a Andorra estava prohibit dormir al carrer.
Home, sí.
Doncs aquest home es veu que sí, que dorm, dorm al carrer a Escaldes, en Gordany, vaja, o Escaldes. Es tracta d'un resident que patiria algun problema d'addicció.
Ja.
Bueno. Per altra banda, també ens parla d'això dels tocaments no consentits a una noia que provoquen quatre arrestos. Mm-hmm. I per això, diguem, que ja en tindríem els titulars del diari d'Andorra.
Doncs vinga, anem amb el Digital Andorra. Les ruptures de parelles es desplomen a Andorra el 2024. L'any passat, 211 divorcis i 13 separacions, segons aquestes dades publicades pel Departament d'Estadística. Bueno. També que el govern descongelarà els lloguers el 2027 impedint pujades abusives de preu.
Molt bé.
I el contraband al pas és el pa de cada dia.
Sí, sí. Ja, tot i que ara va més gent a la Jonquera, no deies?
Sí.
Molt bé, el Bon Dia ens parla de que l'arxiu diocesà amb pany i clau, Cultura obtindrà còpia dels documents relatius a Andorra avui depositats a Espanya i a França, i que el bisbat continua restringint la consulta i la còpia als fons que tenen més de 100 anys d'antiguitat. Per altra banda, també hi ha aquesta fotografia d'aquesta pràcticament 400 persones voluntàries.
Déu-n'hi-do,
Sí, sí, els voluntaris, protagonistes del joc. Després també el Bon Dia ens parla dels empleats del SAS, que voten ja el que serà el comitè d'empresa. Nova caiguda dels ingressos de duana pel tabac al mes d'abril.
Sí, sí.
I també un estudi avaluarà els efectes de l'aigua termal a la salut. I això és el més destacat del Bon Dia.
Doncs vinga, 2:15 i 4 minuts, publicitat i univers del Miralles.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara per només 1,19 €. El cafè intens en càpsules Carrefour compatibles amb Dolce Gusto de 16 unitats, ara per només 2,99 €. O la llet sense lactosa, sencera, semi o desnatada Kaiku d'un litre, ara per només 1,39 €. I avui dimarts aprofita el 15% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Amb Andorra 2000 Carrefour estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Anem, doncs, a parlar una estoneta amb el Joan Marc, que ja el tenim en línia.
Hola, bon dia, Joan Marc.
Bon dia.
Vale.
Està content.
Veig que va bé el telèfon encara, eh?
Home, sí, sí, home.
Bueno, està superat ja el tema, no?
Sí, home. Sí.
Bueno, com van els nervis?
No en té.
Jo molt tranquil, jo ho vaig dir allí, que jo per aquest partit, eh?
Sí. Yeah. I si es perd, doncs mira bueno, que s'hi farà,
pata,
no?
Mala pata.
A veure, si es perd, és que es pot perdre, eh?
Però oh, i tant.
A veure, jo no ho crec, eh? Jo crec que ho
jo tampoc, eh?
Però, a veure, es pot perdre, jo crec que tot i així, arribar a les semifinals, per el que s'esperava aquesta temporada, és un èxit fabulós, ja.
Era, aviam, reconeguem-ho, no, Joan Marc? Era una utopia, donat com estava el Barça, que el Barça estés fent el que està fent ara
I tant.
En aquests moments, no?
I qui
ho pensava, això?
Sí,
I
sí.
Tant, i fixa't que hi ha equips que amb més pressupost i que van vestits de blanc que no hi han arribat.
No. I el pas que van... Per cert, han fitxat l'Arnold, Alexander Arnold.
Schwarzenegger?
No, Alexander Arnold, un del Liverpool. Ai. Sí, ja. Defensa...
El Liverpool que deia que era del Barça.
Sí, que deia que era del Barça, és veritat. Sí.
Ai.
Tens raó. Tens
mare
raó,
meva, que... quina feinada.
Mira, per res. No, és del Madrid.
Agradarà molt al Bernabéu, un jugador així.
Sí.
Sí.
Bueno. No sé jo. Doncs res, amorrats a la televisió...
Bueno, des de les 7 de la tarda, perquè també hi ha el bàsquet.
Sí.
Avui tens...
I per cert, mira, ja se sap qui serà l'àrbit del Clàssic.
Ah, sí? Ah, digue-ho.
Serà el senyor Hernández.
Ah,
mira.
Sí, aquest famós àrbitre que fa uns quants anys no va veure un gol del Barça en el Benito Villamarín, en el que la pilota va entrar per un metre dins la porteria.
Ah, bueno, ja. Bueno, però perquè sí. No és com l'Andújar Oliver, que aquell veia con el rabillo de l'ojo.
Sí,
i aquest no té rabillo a l'ojo, saps? No,
I
està,
aquest
no?
L'any passat es va distingir en el VAR amb un Real Madrid-Almeria d'infants record.
Ah, sí? Què va passar? Què va passar?
Que l'Almeria hagués tingut de guanyar 3-0 i el Madrid li va remuntar el partit. Un famós 3-3 que va acabar.
Ja.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Amb penals que no ho eren, gols anul·lats... Bueno,
o sigui, no et fa massa gràcia l'àrbitre en general, no?
Bueno.
El del VAR el saps o...?
Martínez Monuera.
Ah, vale.
Sí.
Martínez i Sonuera.
Em tant aquests. I Sonuera.
Martínez
i Sonuera.
El Sonuera valencià, aquest.
Sí, sí. Bueno, com a mínim, Joan Marc, escolta, no és el d'allò, no és el del Cerro Grande i tota aquella colla, mare, el Gil
Manzano.
Ni el Gil Manzano. Ai,
Manzano,
vull dir.
Escolta, i de... Aviam, espera't, el d'avui...
És polonès o txec?
El d'avui és Marciniak, que en principi és el millor àrbitre que hi ha en el mercat.
Ah, sí?
Ja que va arbitrar la final de la Copa del Món de Qatar.
Ah, vale.
I la darrera final de Champions.
Sí, sí.
Però que és famós també per una foto en un vestuari amb un necessari del Madrid al costat.
Sí. No ho sabia, això, tio.
I també és famós pel robatori que li va fer en el Bayern de Múnich en una semifinal amb el Madrid, en el qual va pitar al final del partit quan De Ligt marcava el gol de l'empat.
On hi ha?
Hòstia, no ho sabia.
Anava per... Tenia pressa, es veu, eh?
Sí, no.
És polonès, eh?
Polonès,
vols dir que no, vols dir que no serà amic del Lewandowski i del Chechnik aquell?
Sí, segurament es coneixen.
Home,
em preocupa més l'assistent de VAR, que és un tal Van Bokkel.
Sí.
Que aquest senyor, que tothom sap que és un incompetent, ens va birlar un penal a Dembélé en el camp del Bayern, que és, que li va fer Davis, que és catedralici. I després unes mans de Dumfries amb un Inter-Barça que també van ser evidents i que tothom va veure, excepte el senyor Van Bokkel, que estava en el VAR en aquell partit. I és prou conegut, aquest senyor. I no s'acaba d'entendre que la UEFA l'hagi designat.
Escolta, de tota manera, no és que vulgui rectificar, me'n guardaré ben prou, però estic veient aquí a la Vanguardia, concretament, que efectivament aquest que has dit que serà el polonès, el Marciniak, no, aquest?
Marciniak.
El Marciniak, exacte, però sí. Que l'àrbitre de VAR és Dennis Higler, dels Països
Baixos. Sí, és Dennis Higler, però l'assistent és el senyor Van Bokkel.
Ah, vale.
És que ho sabeu tot, de veritat.
No, jo no ho sé, ho sap ell. Jo,
mare de Déu, mare de Déu.
Higler, no, és que no se'l coneix a Higler, és que no.
No.
Ningú sap qui és aquest senyor.
Ai, coix.
Aquest deu ser, és dels Països Baixos, eh? Sí. Hi Hitler, no?
Oh, calla.
Bueno, a veure què passa, tu.
Joan Marc, anem a parlar de retallades.
Ah, sí?
Ai, és que ho retalla tot, aquest senyor, eh? Bueno, sí. Aquest senyor. Aquest
sí.
Màpet, no sé. Com
a veure, és que aquest divendres passat...
Sí.
El govern dels Estats Units, el senyor Trump, va presentar un projecte de pressupost per l'any 2026. I dintre d'aquest projecte de pressupost, és el primer projecte, és l'avantprojecte, eh? Encara no és el pressupost detallat, però evidentment hi ha el pressupost de la NASA a dintre d'aquest avantprojecte de pressupost, i ja ens esperàvem que hi hauria una retallada, perquè ja estava més que anunciat.
Sí, ens ho havies dit, fins i tot, sí.
Hi hauria un canvi d'orientació dins dels seus projectes, però la retallada ha sigut bastant pitjor del que tothom s'esperava, una retallada del 25% d'un quart del pressupost actual, que és la retallada més gran que hi ha hagut en la història de la NASA. L'agència existeix a principis dels anys 60. Fa més de 60 anys. No, mai hi havia hagut una retallada d'un quart del pressupost. Dintre d'aquestes retallades hi ha 2.300 milions de dòlars dels programes científics que desapareixen, 1.200 milions de dòlars dels programes de ciències de la Terra, perquè la NASA també fa molta ciència de la Terra, en particular meteorologia i l'estudi del canvi climàtic. També, evidentment, el canvi climàtic, el senyor Trump això no hi creu.
No, clar que no.
1.200 milions de dòlars en aquests programes que desapareixen.
O sigui, estaríem parlant ja de 3.500 milions, no?
Sí. I després... ja la retallada més gran és la del programa de retorn a la Lluna, el programa Artemis, que aquí són gairebé 6.000 milions de dòlars que desapareixen, i on desapareixen? Pues eliminen el coet que estava previst, que havia de portar la càpsula cap a la Lluna, la càpsula amb els astronautes, eliminen el coet, el SLS, que és un coet que havia dissenyat Boeing i que construïa Boeing. Ja el mes de febrer Boeing havia avisat als treballadors que anirien al carrer un cop s'acabés el seu contracte, i que ja s'ho esperaven que eliminessin el SLS, i també eliminen la càpsula que ha de portar els astronautes a la Lluna, la càpsula Orion, s'eliminarà després de la tercera missió, que és la missió que ha d'aterrar o que ha de retornar astronautes americans a la superfície de la Lluna. Després de fer aquesta missió, tant el coet SLS com la càpsula desapareixen. Ja no se'n fabricaran més. El que és força curiós, perquè haurà servit una vegada, i normalment aquests vols són vols per provar tota aquesta tecnologia, i llavors un cop s'haurà provat tota aquesta tecnologia i s'hauran gastat tots els diners, pensa que un llançament d'un coet SLS costa 4.000 milions de dòlars.
No, haurem llançat els calés així a la tum-tum, eh?
Clar, haurem llançat els diners.
I tant, que fort.
Doncs d'aquests 6.000 milions que s'eliminen, en canvi, el senyor Elon Musk rep 1.000 milions de dòlars de més per la companyia SpaceX.
Ja, veus quina casualitat, oi?
Veus quina casualitat. Encara no sabem ben bé el per què, perquè el projecte de pressupost, aquest avantprojecte de pressupost, no entra en els detalls, però ja veiem que hi ha una transferència.
Sí.
Diguem-ne, del que és la contractació de la NASA habitual a passar a llogar els serveis d'empreses comercials com SpaceX, del senyor Elon Musk, perquè facin la feina. Ja. A més de l'eliminació del coet SLS i de la càpsula Orion, també s'elimina l'estació espacial que estava prevista, la Gateway, que era una estació espacial construïda bàsicament per contractors o per agències internacionals. Hi havia l'Agència Espacial Europea, els canadencs i els japonesos, que participaven bàsicament de la construcció d'aquesta estació. Fins i tot un dels mòduls d'aquesta estació, el mòdul europeu, ja va ser enviat a Estats Units ara fa unes poques setmanes. Doncs aquesta estació, que és essencial pel programa Artemis, perquè és l'estació en la qual els astronautes han de viure mentre construeixen l'estació permanent o la base permanent a la Lluna. Yeah. Recordem que Artemis, l'objectiu últim d'Artemis, no és només posar un astronauta en el sol lunar, sinó que és construir una base permanent, és fer establir una estació permanent a la Lluna. Però, clar, mentre aquesta estació no està construïda, els astronautes han de viure en algun lloc.
Clar.
No poden estar anant i tornant de la Terra cada vegada.
No, no.
Aleshores, s'havia planejat una estació intermitja, que es diu Gateway, amb òrbita lunar, en la qual havien d'estar. Doncs aquesta estació desapareix.
Yeah, yeah.
Tot el que ja s'ha construït i el que ja s'ha gastat, tot això, xop, a la bassa. La càpsula Orion també hi havia una part europea, que era la part on havien de viure els astronautes, perquè de servei, que devia de donar servei a nous astronautes. Aquesta part també la construïa Europa, eliminat, evidentment, com la resta de la càpsula. I doncs és un cop duríssim per l'Agència Espacial Europea. El mòdul de servei de l'Orion està construït i dissenyat i s'han gastat una milionada a l'Agència Espacial Europea per construir això. Una milionada que anava a canvi de poder posar astronautes europeus a dintre de les missions per tornar a la Lluna.
Pues
tota aquesta milionada que s'ha gastat l'ESA,
tot a fer punyetes.
Tot a fer punyetes.
Yeah.
I tot això és força curiós. És força curiós perquè... o irònic, perquè tot aquest muntatge, tot el disseny de l'Artemis, sabeu qui ho va fer?
Elon Musk.
No, ho va fer el Donald Trump en el seu primer mandat.
Ah, bueno.
És a dir, que tot el que ara elimina...
ho ha fet ell.
És tot el que ell va autoritzar en el seu mandat als anys 2019 i 2020.
I aleshores,
quina explicació deu tenir
quin
això,
sentit
no?
té això? No,
jo no sé, és que no té ni cap ni peus. No té ni cap ni peus.
Ja. Bueno, com ell, no? No té ni cap ni peus.
Bueno, i tot això dient que ells continuen estant orientats, o que el seu objectiu últim és posar astronautes americans a la Lluna abans que els xinesos, perquè saben que els xinesos tenen el seu programa i que abans de finalitzar la dècada els xinesos estaran instal·lats a la Lluna. I doncs... Però clar, és que si elimines tot això ara mateix, en l'estadi en el que està, és que és impossible que els americans construeixin una base lunar abans que els xinesos.
Yeah.
Impossible.
Yeah. Això està retallat per aquí, retallat per allà, i també sabem que es gasten milions i milions, aquest home, és que cada dia no és una notícia, són dues, tres, i toquen a tots els sectors,
Sí, sí, no, a veure... Això és les retallades a la NASA, però a les retallades a la ciència en general als Estats Units són brutals.
Sí.
Si a la NASA li retallen un 25% del pressupost, també li retallen un 25% a la National Science Foundation, que és l'estructura que dona suport econòmic a tota la recerca americana, és a dir, no només a nivell de física, astronomia, sinó també amb economia, amb lletres, tot. És a dir, la National Science Foundation, diguem-ne, és el finançador de la ciència americana.
Yeah.
25% de retallada. Els programes científics del Department of Energy...
Ui, se'ns està tallant, Joan Marc, amb el telèfon, sí.
Jo no m'he mogut,
No. No teniu problemes, comencen a tenir problemes.
Digues.
Doncs els programes científics del Department of Energy, que és bàsicament els que fan ciència nuclear, o diguem-ne que són els hereus del projecte Manhattan. Doncs aquí també una retallada, em sembla que del 18%, eliminant diversos programes que són bàsics en la recerca americana. És una bestialitat que tothom diu que posa en dubte que els Estats Units puguin continuar sent els líders científics mundials. Perquè aquest, evidentment, quan retalles tants diners i talles tants programes, un més normal és que els científics que estan treballant als Estats Units
vagin
a buscar
clar.
millors llocs per treballar,
sí.
I ahir mateix el senyor Macron i la senyora van der Leyen van presentar un programa europeu per atraure els millors científics que estiguin a disgust a Estats Units perquè vinguin a treballar a Europa. I, bueno, si ells volen retallar, potser serà en benefici nostre, tot i que ja, per ara ens han fet gastar tots aquests diners per una cosa que al final no tindrà lloc. És a dir, què ens queda pel programa Artemis, tornant una miqueta al que és la NASA? Pues ens quedaran el vol de l'Artemis 2, que és un vol tripulat que donarà la volta a la Lluna, que en principi està programat per d'aquí un any, l'abril del 2026. Ja veurem si tindrà lloc, perquè hi havia forces problemes, però bueno, i el canvi d'administrador ja veurem si accelerarà o no accelerarà aquest vol. I queda l'Artemis 3, que és el vol que ha de portar astronautes sobre la superfície de la Lluna, que en principi era pel setembre del 2027. També veurem, vist les retallades que hi ha a nivell de pressupost, un cop aquest pressupost ja estigui més detallat, hem de pensar també que ha de passar pel Congrés, i ara mateix la reacció dels congressistes i dels senadors americans en aquestes retallades de la NASA no és gaire bona, fins i tot de la part dels republicans.
Imagina't.
Fins i tot els republicans estan en contra, perquè és molt, és brutal, és massa, massa.
Sembla una broma, no?
Sí,
sembla una broma.
Pels diputats del partit de Trump això ja és massa, sobretot perquè tots aquests diners són llocs de treball d'empreses que estan en les circumscripcions d'aquests congressistes i senadors, i doncs que evidentment això, i en vista que l'any que ve hi ha eleccions que renoven la meitat del Senat i renoven un terç del Congrés, pues realment seria preocupant que hi haguessin empreses que fessin fora, empreses que són llocs de treball molt qualificats, amb molts diners, no? I que fessin fora els seus treballadors, perquè doncs són vots que perdrien aquests congressistes i senadors.
Doncs pinta que...
Ja veurem.
Això passa, però vaja...
Però pinta que molta gent se n'anirà al carrer, tu. Que dic que pinta que molta gent se n'anirà al carrer, evidentment, no?
Moltíssima.
Sí.
On estan la majoria d'aquestes empreses? Pues Boeing està a Washington, sí, i a Califòrnia, Texas, Nou Mèxic... Carolina del Nord, Maryland, que és on hi ha el centre Goddard de la NASA, que aquest el volen tancar, una cosa increïble. Florida, on hi ha els jocs on hi ha el llançament dels coets.
El Cabo Cañaveral, no?
El centre Kennedy de la NASA, tots aquests jocs de treball, bueno...
Déu-n'hi-do.
Bueno. Doncs sí, ara parlàvem d'americans, ara parlem de russos i d'una sonda que ja fa molts anys, pobrissona, que la van...
Que li havien fotut al Putin, aquesta sonda?
Van tirar...
No. És una resta del programa d'exploració de Venus dels russos de principis dels anys 70.
Mare meva. Sí.
Va estar llançada el 31 de març del 72.
Carai. Mm.
Sí, és a dir, que fa exactament uns 23 anys,
Més.
53 anys.
Tenia de ser la Venera 7, però que no va arribar mai a Venus perquè un temporitzador del coet va fallar en el moment de la ignició per inserció cap a Venus, estava en òrbita de la Terra, tenia de propulsar cap a Venus durant 4 minuts, el temporitzador va fallar i només va propulsar durant 2 minuts i doncs es va quedar en una òrbita bastant el·líptica al voltant de la Terra. Es va partir en 4 trossos, una part va tornar a caure als pocs dies, l'any 72, va caure a Nova Zelanda. Durant molt i molt de temps va ser secret que havien caigut aquestes parts a Nova Zelanda perquè, evidentment, els russos no volien reconèixer que això era d'ells i els neozelandesos tenien l'obligació de tornar-lo als russos, però no van tornar-ho.
Així ho van quedar.
Durant molts anys va ser secret aquestes caigudes, que van fer forces destrosses, van destrossar camps i van destrossar alguna casa a Nova Zelanda, però la gran part de la sonda, el mòdul que havia d'aterrar a la superfície de Venus, que pesa uns 500 quilos, això estava en òrbita des de l'any 72. Ara fa uns anys, el 2014, una persona que es dedica a vigilar tots els satèl·lits, és un amateur, que es diu Vandenberg, que és un holandès força conegut, perquè té telescopis força potents amb unes càmeres allà instal·lades, que es dedica a vigilar tota la basura espacial que hi ha al voltant nostre, en òrbita nostra. Va detectar aquesta sonda i va veure que estava cada vegada acostant-se més perquè la seva òrbita el·líptica fregava l'atmosfera, o fregar l'atmosfera es va frenant, i al anar frenant pues, va baixant, i doncs ja va dir el 2014 que segurament aquesta sonda faria una reentrada en els propers anys. Doncs aquesta reentrada és imminent, s'espera que caigui en qualsevol moment entre el 7 i el 12 de maig,
i això és demà, el 6, 7,
és a dir, entre demà i el dilluns vinent, podria caure, per exemple, el dia del Clàssic,
per exemple, el diumenge... Podria, sí, el dia del Clàssic.
El més probable és que sigui entre el 9 i el 10, és el més probable.
Divendres, dissabte.
I pot caure entre latituds que podrien anar al nord, sobre Liverpool i Manchester.
Carai.
Ai, pobres.
I al sud, per Ciutat del Cabo. És a dir, que nosaltres estem dins de la zona, de la zona maca en la qual podria caure aquesta sonda. Carai. Com que és una sonda que estava dissenyada per aterrar a Venus, és una sonda que resistirà perfectament a la reentrada a la Terra. Estava dissenyada per aguantar temperatures i pressions molt més altes que les de l'atmosfera de la Terra. És a dir, que són 500 quilos que aniran a parar sobre el cap d'algú.
Ai, bueno, calla!
El que s'espera és que caiguin al mar.
Home, esperem, no?
La majoria del nostre planeta és mar.
Ja,
però
ja et diria jo qui li hauria de caure al cap.
A molts. Fragments a molts.
No,
i a moltes.
No m'estiris de la llengua.
No.
Els fragments més petits es desintegraran,
sí, clar.
Els petits, evidentment, es desintegraran, però el que és el cos d'aquests 500 quilos no es desintegrarà, perquè està dissenyat per resistir-ho tot. És una cosa, és una massa... El millor que ens pot passar és que caigui en el mar, que és el més probable, perquè el mar domina la superfície del nostre planeta. Però, clar, entre aquestes àrees també són les àrees més poblades del nostre planeta, i, doncs, i com que l'altre ja va caure a Nova Zelanda, hi ha unes probabilitats no nules de que caigui a sobre algun lloc. Bueno, també pot caure en ple conclave enmig de la ciutat atlàntica.
Aleshores sí que hi haurà fumata...
Fumata a la Capella Sixtina.
fumata grossa,
Déu meu.
Però vaja, això és el que ens espera en els propers anys, perquè hi ha basura per donar i per vendre, i cada vegada n'hi ha més, cada vegada ens anirà caient. Coses així, imagina't, el telescopi espacial Hubble, igual, també, d'aquí uns anys, també caurà.
Imagina.
Perquè els americans van decidir que no l'empenyarien fora de la nostra atmosfera, i cada vegada va fregant més amb l'atmosfera, també va caient la seva altitud, i acabarà caient.
Bueno, Déu-n'hi-do. Joan Marc, ho hem de deixar aquí.
Aquest pesa 5 tonelades. És a dir,
només. Aquests són 500 quilos, és més petit.
Tenia un forat bastant considerable.
Calla.
On caigui.
Ai, senyor, doncs res, que gaudeixis molt del futbol avui, i també del bàsquet.
I tant.
Poseu-vos a casc.
I tant.
Mira, bona idea.
Haurem d'anar en casc pel carrer,
Pues igual, sí, tu.
Moltes gràcies. Parlem ben aviat, Joan Marc.
Una abraçada.
Fi dilluns, i tant.
Adéu.
Segons només per la una, fins al vespre. Adéu-siau.
Tornem a les 7. Adéu.